La darrera roda de portaveus d'aquesta legislatura, com us deia, combinarà aquells portaveus que d'alguna manera també seran protagonistes d'aquí unes setmanes perquè ja són candidats o seran proclamats candidats d'una forma oficial, i aquells portaveus que s'acomiadaran de nosaltres la setmana que ve. Per exemple, saludarem Adrià Pet, el portaveu de la CUP, que s'acomiadarà també de tots nosaltres després d'aquests 2 anys de legislatura que ha viscut. La primera part de la legislatura amb Òscar Ortiz, la segona amb Adrià Pet passarà el mateix amb Jorge Carretero, un altre dels portaveus que també deixarà de ser-ho i que s'acomiadarà d'aquesta legislatura. No és el cas, o no era el cas, com fa 2 dies parlàvem amb Lluís Mercè, o com avui que saludem a Vinyet Lluís, el portaveu del Sitges Grup Independent, que també serà candidata. Vinyet Lluís, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Una nota per la legislatura?
Home, jo diria un notable alt. Per què? Doncs, bueno, s'han assolit moltes accions. Hem pogut treballar dintre d'aquests 2 primers anys. Vam tenir molta dificultat i la regidoria realment vam haver de fer molts sacrificis en quant a serveis que no vam poder prestar. Sí que vam fer aquells serveis que són necessaris, però vam haver d'estalviar molt a les regidories per baixar, doncs, el deute que hi havia. En aquest moment, jo penso que l'equip de govern aquí és on té més mèrit, i de l'endeutament que estàvem, no sé, amb uns 70 milions d'euros, estem en 35, o sigui, això ve a ser més o menys, no?, un 49-50%, i crec que aquí sí que ens hem de sentir satisfets tots.
Creieu que la ciutadania valorarà això?
Bé, jo crec que si hem pogut fer això realment ha sigut gràcies a la ciutadania. Vull dir, el sacrifici que ha fet també el ciutadà en fer-se càrrec, doncs, de la pujada que vam fer de l'IBI, que no va ser agradable, però que realment per nosaltres tampoc va ser agradable, doncs, demanar unes quantitats de les que pensem que tots tenim la nostra feina, tenim el nostre treball en poder assumir segons quins reptes. Però bé, aquest any hem pogut, doncs, fer aquest coeficient, baixar aquest coeficient per poder tenir una baixa, no?, amb aquests impostos, que penso que això s'ha de contemplar, i ojalà hi treballarem perquè es puguin abaixar més aquests impostos.
Com heu encaixat amb l'equip de govern aquesta experiència de Vinyet Lluís dins un equip de govern així per primera vegada, en un equip de govern format per 3 grups polítics, abans 4, Unió Democràtica, Convergència i Unió, Nou Horitzó, Sitges Grup Independent i el Partit Popular en el seu primer moment. Com heu valorat aquesta relació que heu mantingut amb l'equip de govern?
Bé, a veure, jo penso que nosaltres, Sitges Grup Independent, igual que la resta, però jo puc parlar directament per nosaltres, hem estat bé amb aquest equip de govern i realment hem treballat. O sigui, tant l'Ignasi Garrigó com jo, les tasques que se'ns van encomanar, doncs les hem portat, i penso que sempre es pot fer, que tampoc no és que diguem és que, bueno, som los mejores o estem supercontents. No, estem contents. Sabem que hi ha coses que, doncs, no les hem pogut fer o no hem arribat a temps a fer-les, però sí que realment hem fet moltes coses. Així mateix la resta de l'equip de govern també, amb les seves tasques, doncs, ha anat fent. I com bé sabeu, bueno, a meitat de legislatura, doncs, que hi va haver aquests canvis dintre de l'equip de govern, tant l'Ignasi com jo també vam assumir diferents regidories, vam deixar alguna i en vam recuperar d'altres, i la tasca...
Refresquem una mica la memòria. Què veu deixar d'assumir? Què veu assumir?
Bé, l'Ignasi estava a Platges, estava a Medi Ambient i Salut Pública, i jo mateixa estava a Ensenyament i Esports, i després l'Ignasi, doncs, va assumir el turisme.
Turisme.
Va continuar amb Platges. Uh-huh. I jo vaig perdre o vaig deixar Esports, i aleshores vaig passar a Governació. Uh-huh. I en aquest moment, fins a aquest moment, doncs, Governació i Esport, i Ensenyament.
Teniu alguna espina d'aquelles de dir haurà passat aquesta legislatura i no s'haurà pogut fer?
Bé, a veure, si mirem molt apuradament, segurament que ens hem deixat coses. Però dintre de tot, cada regidor ha anat fent amb la possibilitat que hem tingut d'anar deixant aquest endeutament, doncs més possibilitat, no? I ara, d'un any cap aquí o de 10 mesos cap aquí, realment no és que sigui una cosa de dir podem gastar el que volem, no, perquè som partidaris de que sempre s'ha de saber en què es gasten els diners, però ja hem pogut respirar una mica més i hem pogut donar una mica més de sí i tenir també doncs, més ajuts en general. No? Una part de la que sempre s'ha prestat molt d'ajut és l'àrea de benestar social. O sigui, la precarietat que hi ha en aquest moment, doncs, que sabem que falta llocs de treball i que les persones estan passant doncs, els seus apuros, no? Doncs s'ha adaptat molt diner cap a aquest costat, perquè realment és on hem vist que realment la gent necessita d'aquest suport. No?
Veu començar la legislatura amb un, vaja, diríem que amb un conflicte amb les educadores de les llars d'infants.
Sí.
Acabeu la legislatura, no direm que amb un conflicte, però quan parlàvem d'espines, aquest assumpte de l'escola Agnès que queda així, no sé si dir els llims o no, perquè evidentment no s'ha fet valer que hi ha un pressupost sobre la taula,
sí,
i que
sí.
Hi ha, etc, etc. Però cada vegada que es pregunta sobre això, l'expressió del rostre de la Vinyet Lluís és aquell de no sé què dir, perquè és que no hi ha res que pugui permetre'ns dir que es garanteix que tal dia això començarà.
No, perquè com que no ens ho han dit des del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, nosaltres no podem dir-ho. Em sap greu que no tinguem una data, perquè fa 10-11 anys ja que es va darrere d'aquesta escola, i així com en una altra legislatura molt passada doncs es va poder deixar l'escola Maria Usó amb la primera pedra i després doncs, es va continuar, aquesta vegada no és així. I no es tracta de qui la inauguri ni qui no l'inauguri, sinó que es tracta de que realment creiem que Sitges aquesta escola s'ha doncs, de fer.
Us pregunto per una sensació. Aquells que apuntaven que com que hi ha hagut una davallada en el nombre d'inscripcions en els centres d'ensenyament, hi ha hagut eliminació de línies, etc, etc. Això pot ser una causa d'aquelles que no es diu en veu alta, però que pot acabar per fer decidir a la Generalitat que no es faci aquesta escola?
A veure, podria ser, però jo també el que veiem ara amb les inscripcions, que nosaltres o sigui, tenim la matrícula viva tot l'any, no? Ara s'ha fet les preinscripcions a les escoles i el que sí que hem vist és que el P3 ha pujat. O sigui, sembla que això doncs, vagi a més, no? Sembla doncs, que bueno, aquesta crisi tan forta, doncs no s'hagi aturat però hagi millorat i això comporta doncs, també tenir més inscripcions.
Us ho pregunto perquè com que l'Agnès s'havia plantejat com una escola d'una manera, després es va reduir el plantejament a menys línies per l'escola, es va fer de nou un projecte per adaptar-ho a aquesta nova circumstància, i si ara diguem-ne la conjuntura demostra que no hi ha tantes inscripcions com, o no hi ha tanta demanda com pugui semblar, si en algun moment el Departament d'Ensenyament es pot plantejar directament dir, mirin, ens ho hem pensat i...
Doncs mira, jo com sóc un grup polític de Sitges, doncs que si això passa serà la Generalitat que ho dirà, perquè nosaltres continuarem lluitant des d'aquí per poder fer aquesta escola. I ja et dic que amb aquesta inscripció que ara anem tenint, doncs sembla que això es vagi animant a poder tenir més nens en aquests P3 i que hi hagi el moment de dir, bueno, doncs tirem endavant.
No us estranya, però, que havent-hi un pressupost estigui costant tant saber alguna cosa sobre...
Sí, clar, però a veure, jo no estic dintre, no estic dintre del departament, no estic dintre de la Generalitat.
Però sí, és estrany,
i,
no? És a dir, hi ha
sí,
un pressupost,
veure, si
es pot
pressupost,
fer valer que hi ha un pressupost, però en canvi... Que
hi ha un
costi
pressupost
tant...
de 4.200.000 euros,
I
per
en,
tant...
I en canvi doncs... que costi tant saber alguna cosa sobre aquesta escola.
Sí, tens raó. però aquesta raó que tu fas, vaja, aquest raonament, vaja, no sé cap on te pot anar, saps? Vull dir, nosaltres, a veure, en principi hem de pensar que són, o sigui, és des del Departament de la Generalitat que ens ha de dir, escolteu, això ja anirà endavant, això en esperem, o...
Quan fa que hem pogut tenir aquesta última reunió? O allò?
Ara ja fa com 4 o 5 mesos.
Uh-huh. I des d'aleshores? Era just abans de Nadal, era?
Més o menys. Sí, per allà al novembre.
Sí, no? Sí, sí, i n'hem demanat vostès una altra?
N'hem demanat una altra i estem, bueno, amb un parell de vegades i ja hem trucat a veure si ens donen aquesta reunió. Espero que sí.
I poder saber alguna cosa més, clar, sobre això.
I poder parlar-ne amb més seguretat.
Sobre la situació que es va viure amb les educadores de les llars d'infants, quan teníem Lluís Mercè, ens deia que hi havia hagut una sentència a l'entorn d'això.
Sí, una sentència que l'empresa ha perdut i que hauria de pagar el que les educadores reclamaven, però s'ha recorregut i aleshores està seguint el seu tràmit.
D'acord.
Normal.
O sigui, no hi ha res...
No hi ha res aclarit encara. No.
Resol. Però en principi la sentència era favorable a les educadores?
Sí.
Sí. És a dir, que les educadores tenien dret a reclamar aquests, sí, 300 euros, sí, sí, que en el, sí, seu moment...
Ara, clar, l'empresa avui dia ha de fer les seves al·legacions i a veure cap on s'acabarà de
perquè,
fer, de,
sí,
decidir o de el jutjar que digui, doncs, el que, sí, tingui que,
si,
dir, no?
Si això acabés d'aquesta manera, l'empresa podria reclamar a l'Ajuntament aquests diners?
És que jo no exactament no t'ho sé dir.
Pregunto,
jo l'únic que us puc dir és que l'augment d'aquells 300 euros per educadora, sí, i més va ser, primer van ser 100 euros el trimestre últim del mes de l'any 2010 i després a partir del gener van ser aquests 300 euros i això
a
va ser...
A partir del gener del 2011,
exacte,
eh?
Una petició que va fer el regidor d'aquell moment d'ensenyament a l'empresa, i van decidir, doncs, tirar-ho endavant. A partir d'aquí, clar, el jutge és el que té que dir i ells han de saber el que han de fer, no?
Però de moment no és un assumpte resolt encara, eh?
No és resolt.
Com triguen les coses, eh?
Sí, triguen molt.
Haurà passat una legislatura sencera.
Sí.
I no s'haurà trobat solució, sí, a quelcom que en el seu moment van aguitejar molt.
Exacte.
En les educadores de les llars d'infants i, per altra banda, també, com ens va dir en el seu moment la regidora, l'empresa continua gestionant les llars d'infants, diguem-ne que, no direm que desgrat, però perquè en el nou concurs públic no es va trobar una altra empresa, no?
No. De totes maneres, ara estic contenta perquè ahir, per Junta de Govern Local, va passar l'aprovació del nou contracte per poder fer aquesta licitació, a veure si es pot licitar i amb les condicions d'ara i a veure si
dir,
això va endavant,
en unes condicions que per una empresa poden ser millors, voleu,
sí,
dir, i aleshores
un
concurs que
molt,
permeti...
Exacte, s'ha fet un estudi molt acurat i crec que pot anar bé.
D'acord.
Aquesta és l'esperança de que puguem sortir d'aquest impàs, no? Perquè crec que tothom ha d'estar més tranquil, més content en quant a les feines i...
Aquesta licitació serà d'aquí poc? El concurs serà d'aquí poc?
Sí, ara ja ben estat aprovat, ara ja es posarà públicament, o sigui, exposició pública per tirar tot això endavant, eh?
D'acord. Des que us va tocar governació, l'espina és...
Quina és?
Assumir que determinades qüestions són de molt difícil solució?
Bueno, jo estic contenta d'aquest pas per la regidoria, la veritat. A veure, és una regidoria que realment no té res a veure amb la resta. Vull dir, és una regidoria on la seguretat és primordial, on hi ha d'haver, doncs, un ambient de treball també molt important. Això no vol dir que la resta de l'Ajuntament no, però amb unes característiques diferents.
Amb un
penseu,
col·lectiu que
amb
es mou
col·lectiu,
en un àmbit,
exacte,
que
de diferents persones i que cadascú, doncs, té la seva pròpia idiosincràsia, i que, però que realment són molt responsables de la seva feina. Penseu que tenim el servei les 24 hores, són entorns de 8 hores, hi ha un quadrant canviant. Sí que és veritat que hem estudiat i hem proposat a través dels sindicats, amb un treball exhaustiu que s'ha anat fent, un nou quadrant, que veurem a veure si el podem portar al proper ple. Ens falta un informe d'intervenció, no ho sé com
perquè,
val.
Perquè els oients ens entenguin, un nou quadrant és una nova organització
d'horaris. Una nova organització d'horaris.
D'horaris,
eh? D'horaris no. Més que res de serveis i de que amb segons quins serveis hi pugui haver doncs, més agents.
És a dir, de serveis que efectua la policia
Exacte.
Local i quants agents hi ha d'haver per cobrir determinats serveis.
Exacte.
L'interventor, què ha d'aprovar?
Bueno,
el cost econòmic que té això?
Sí, tot el... No varia, no varia gaire, però sí que és veritat que s'ha de veure bé l'encaix. Llavors aquí estem pendents d'això, no? Bé, i després jo he pogut anar treballant bé i l'ambient en general és bo. Vull dir que no tinc una queixa de dir, ostres, com m'ha anat això, no sé, no, vull dir, s'ha parlat molt de totes les coses, de les que s'han pogut fer, de les que estan doncs embastades per poder acabar. Van entrar aquests 8 interins, 8 agents interins, que ha anat bé, perquè jo penso que també han entrat en una dinàmica, i vulguis o no, quan entra gent nova, doncs això dona... Sí, tot això dona
vidilla.
Ànimo i vidilla, això mateix. I vaja, jo crec que, bueno, hem dotat una miqueta també més de material, uns cotxes perquè els teníem fatal, i la xarxa Rescat, que em sembla que ja ho vaig comentar, que per poder-se comunicar des de les botigues fins a mirar el peix, i jo crec que tot això, bueno, ha portat una mica més d'inquietud i, no?
De
i d'actualitat, de motivació, sí.
Està més contenta la policia que els bombers?
Mira, jo diria que sí, però també et diré una cosa, o sigui, els bombers, si estan enfadats o no estan contents, i deixem-ho així, no és una cosa que és de l'abast directament meu, com si diguéssim. A veure, nosaltres teníem un compromís i el continuem tenint amb els bombers per poder-los donar una subvenció, perquè ells, bueno, tenen una sèrie de despeses que necessiten tenir caix, no? A part d'això, sí que és veritat que ells havien reivindicat sempre doncs, que el parc s'havia d'anar arreglant, s'havia de rehabilitar, perquè hi ha coses doncs, que, bueno, que, com en una casa, si tu no fas un manteniment, doncs hi ha coses que es trenquen, que cauen i tal. És cert, però la primera part de la legislatura també va ser... A veure, no es va fer res, de fet, no es va fer res. Jo quan vaig entrar al setembre o l'octubre a la regidoria de governació em vaig trobar que fins i tot no s'havien pagat o no se'ls havia donat la subvenció.
Anterior,
la del 2013, a gener del 2014 se'ls hi va poder donar. I sí que és cert que no estàvem tampoc boiantes com per fer segons quines coses, és cert, no? Però el que ells, jo suposo que a part d'aquestes coses, que ara en aquest moment sí que us puc dir que l'enginyer municipal ha anat al parc per veure quines són aquelles coses que s'han d'arreglar i que realment tenen tota la raó, i t'ho torno a dir, i que s'arreglaran, vull dir que ja estan en marxa. Tenim el tema de la subvenció, que ara en aquesta nova llei sembla ser que podrem donar-los-hi, però bueno, que si així com abans la subvenció servia per poder comprar aigua, per poder comprar bocates o per poder, bueno, lo que sí que diu aquesta nova llei és que la subvenció ha de ser per comprar material del parc, però també els hi pot anar bé perquè també tenen material que no de pagar foc, sinó de dintre, d'interior, no sé, cuina o el sofà, que això sí que aquí sí que es podran fer aquestes despeses i podran tenir arreglat el seu entorn, no? Que és important.
Si no recordem malament, no sé si va ser en el darrer ple municipal o l'anterior, es va parlar de la possibilitat de reubicar el parc de bombers a partir de converses que hi hauria amb la Generalitat o el propi Ajuntament, els bombers voluntaris. Sí. Està sobre la taula aquesta possibilitat?
Es va aprovar inicialment, bueno, no, inicialment i definitivament, el fer una comissió per poder fer aquest estudi i, evidentment, amb l'Ajuntament, amb bombers voluntaris i amb bombers de la Generalitat, perquè aquests dies que hi ha hagut aquest conflicte realment ens hem estat reunint tots junts i estan fent una tasca conjunta que realment ha de continuar sent així.
Us ho preguntàvem per aquesta hipòtesi de trasllat o de fer un nou parc de bombers. Té relació amb què? S'ha posat sobre la taula que per les necessitats de Sitges, per la demanda,
perquè ells diuen que estan molt justos en allà i que necessiten més espai, per tant aquest espai, bueno, l'hem de buscar.
D'acord.
Entre tots hem de buscar.
Però és a dir, hi ha una consciència que, sí, tot i aquesta reforma que es pugui fer ara del parc de bombers, sí, de l'edifici, més enllà d'això hi ha la necessitat de poder, sí, construir en el futur un parc de...
El que passa és que una cosa és immediat, sí, que és el poder estar, sí, sí, bé,
és el poder
en els
reform...
seus serveis, i perquè ells hi són en allà i que estiguin al màxim de còmodes possible, perquè és que si no, avui dia passen prou hores allà dintre, no? L'altra cosa, com que és una mica més a llarg plaç, doncs anem a fer aquest estudi, mm-hmm, per veure on ho podem ubicar.
D'acord, anem a parlar d'altres circumstàncies i hem de suposar que la regidora també ens parlarà del marc legal que a vegades dificulta determinades coses. Parlàvem dels bombers precisament arran del que va succeir en el seu dia a Can Vinyals. A Can Vinyals continua havent-hi ocupes?
De tant en tant hi ha ocupes. Sí, sí, de tant en tant hi ha ocupes i bueno, els anem controlant, no? Des de policia es van controlant. Però, clar, és un espai que en un moment o altre i no massa llunyà jo crec que s'haurà d'arreglar allò.
Perquè davant d'una circumstància
així... Això ho dic jo, personalment, perquè és el que penso.
És que us preguntem en la condició de regidor i de les possibilitats que pugui haver, què pot fer l'Ajuntament en una circumstància així? Diem a Can Vinyals, hi ha altres ciutadans que parlen que hi ha altres zones a Sitges on hi ha persones que ocupen o bé velles estructures o velles infraestructures o velles cases. Què pot fer l'Ajuntament davant d'això?
És difícil, la situació dels indigents és molt difícil perquè no els pots obligar i ells trien on volen estar i aleshores és complicat. Després, quan, per exemple, fas un acte d'aquesta ocupació, això va al jutjat i, bueno, té el seu temps fins que no et diuen, doncs, el procediment que has de fer. O sigui, policia local, per exemple, o Mossos, no poden fer el que voldrien, entre cometes, eh? O sigui, o el que els agradaria, doncs, poder-los portar cap a un lloc o cap a un altre per poder-los organitzar una mica.
De tota manera, potser algun oient deu pensar, escolti'm, després d'aquell foc que es va viure, l'Ajuntament hagués pogut fer alguna cosa per blindar una mica més Can Vinyals perquè no tornés a
bé,
estar ocupat?
Bé, jo el que us vull dir és que les cases que ells ocupen, normalment les han tingut, o sigui, les portes estan tapiades, les finestres estan tapiades, però bueno, ells doncs fan mans i mànigues per tirar aquesta tàpia i poder entrar, no? I això és el que
va passar a Can Vinyals.
Exacte. Sí, sí, a veure, l'Ajuntament té cura de que
no,
almenys
per això us preguntem, eh?
Clar, sí, sí, però que vull dir, ells fan tot el que poden per poder tenir el sostre, no?
La regidora té coneixement d'altres indrets on hores d'ara es puguin localitzar persones que ocupin. Algú pot deixar de xiular, si us plau? No. Quina casa,
no sé qui.
Que és difícil. L'Ajuntament té coneixement de si hi ha altres situacions on hi hagi...
Bueno, allà a l'Acapulco i a vegades també n'hi ha, allà al passeig Vilanova.
Són els... Allà és una propietat privada, per
sí,
tant.
Són els dos casos més fragants que hi ha, saps? Però, de fet, no hi són mai tampoc els mateixos. A lo millor passen uns dies uns i després uns marxen i venen uns altres, vull dir que es van bellugant, es van bellugant pel món, ells.
Una frase de Miguel Lluís i una frase de Ferran Ignasi Llompar. Miguel Lluís, què ens va dir?
Em va agradar molt.
El què?
El que ara em diràs.
Sí?
T'ho vaig escoltar perquè jo sóc de les que escolto,
a veure què
passa
què
al meu voltant
a
l'altre costat.
Vinya Lluís, que va dir que no dirà la veritat aquell que anunciï que pot eliminar, erradicar el top manta. i Ferran Ignasi Llompart, com vostès han pogut escoltar, sí, en l'acte de presentació de la llista del Partit Popular, va anunciar que erradicaria el Top Manta, que acabaria amb el Top Manta i la venda ambulant il·legal.
Mira, jo continuo dient el mateix. Erradicar el Top Manta és molt difícil i ara us explicaré exemples, perquè el dimarts l'inspector i jo mateixa, bueno, i el sotscap i un sergent, vam anar al Vendrell, que hi havia la segona jornada per parlar Top Manta, en la qual ens van fer, bueno, hi havia jutges, hi havia magistrats, hi havia tant de, o sigui, de la part central de Madrid.
Allò que en diríem tots els agents implicats.
Tots els agents implicats. Hi havia representants de l'associació de marques, o sigui, que perquè veieu...
Sí, de les marques afectades, sobretot.
Perquè veieu quin és l'àmbit importantíssim que això comporta. I aleshores també hi havia diferents ponents de diferents llocs, de diferents pobles. Hi havia de la banda de Tarragona, hi havia de Lloret...
Explicant i cadascú la situació.
Hi havia els caps de policia local, hi havia el de Barcelona, i tots ells van manifestar-se i ens van explicar quines eren i com actuaven per evitar, doncs, que hi hagués aquest Top Manta
al carrer. Que proliferés el Top Manta.
Estem fent, us ho dic, estem fent, la policia local, el mateix que està fent la resta del món, perquè ens expliquem, val? Anem a darrere d'ells, els dissuadim, ells marxen d'aquí i van cap allà, és complicat. Què van dir? Doncs bé, que es donés la informació, sobretot de que la gent no comprés, no? Nosaltres estem aquí sancionant amb gent que compra, i hi ha alguns ajuntaments dels que van fer l'exposició allà que això no ho fan. Nosaltres ho fem perquè ho tenim dintre de l'ordenança, val?
N'han executat algunes ja d'aquestes sancions?
Sí. Requisar material, també ho estem fent.
I quina multa pot pagar una persona que compri un Top Manta?
Ara no sé, no tinc tipificades totes les sancions.
Jo perquè, no com que tampoc les tinc, però...
Munt, però les, que sapigueu que les estem posant i que s'estan cobrant.
Vull dir,
igual que es paga una multa de trànsit.
D'acord.
Val?
D'acord. Aleshores... És a dir, per una banda hi ha la sanció al comprador, per una altra banda hi ha requisar el material al venedor, per una altra banda hi ha la conscienciació pública del fet que suposa comprar en un àmbit que es mou en la il·legalitat, quan no parlaríem de la pressió a la persona o del tracte a la persona o com es mou tot aquest negoci. Però més enllà d'això...
I una altra feina que també estem fent i que l'estem fent bé és que anem a les andanes perquè ja no baixin, això també ho fan. A Barcelona, penseu que ens van ensenyar unes fotografies, doncs, bueno, d'ells quan, bueno, i Lloret i tot,
quan
d'ells
quan
repleguen i se'n van, i a Barcelona diu que la línia 3, que és la Passeig de Gràcia cap a la Rambla, vull dir, ens van ensenyar fotos. Els bancs de baix al metro, quan la policia està per dalt, doncs ells es col·loquen allà. I quan poden, tornen a sortir. O sigui,
les estacions del metro convertides en amagatalls de material
o sigui
il·legal.
Realment, en general, la consciència és de que tenim un problema i difícil d'erradicar.
A la platja també? La venda ambulant, els o les massatgistes a les platges o els venedors de qualsevol producte a les platges, que entren, òbviament, també en flagrant competència deslleial amb els propietaris de tots els negocis que hi ha allà, de les guinguetes, etcètera.
De tots els que tenen instal·lació allà. Sí. També és complicat. Per sort, és menys. O sigui, tenim menys gent que fa això, o sigui, que està a la platja fent aquesta feina, I realment, quan la policia, per exemple, doncs s'acosta a la barana, també desapareixen. O sigui, fer que la gent se'n vagi, dissuadir amb aquestes persones.
N'hi ha molt de Top Manta, les escales de la Punta, el Passeig de la Ribera, el carrer parellades...
Bueno, a veure, n'hi ha, però aquest mes de, aquesta Setmana Santa mateix, que doncs, des de policia local es va donar un servei perquè els agents que volguessin es posessin per fer aquest servei se'ls hi pagarien hores, perquè realment entenem que està fent molta mal el comerç, aquestes persones estan fent molta mal, perquè a més...
Perquè això continua sent una evidència, no? Per una banda, l'Ajuntament es troba aquells comerços que paguen els seus impostos i que tenen tot el dret a dir...
El problema és aquest... Saps? Que
tenen tot que el tenen, dret.
Clar, i ara, a més, vull dir, les sabatilles de córrer, les samarretes de diferents clubs esportius, clar, i tot
hi ha,
això...
Hi ha de tot, ara, vaja. Precisament el que hi ha menys són CDs i DVDs.
Sí, ara
gairebé,
no n'hi ha tant.
El que hi ha són bosses, material esportiu, roba de tota mena, clàssica
condició.
No,
però està perjudicant, primera, perquè venen, i segona, perquè la imatge... en un carrer principal d'una ciutat, d'un poble, vull dir, no és una imatge de qualitat.
Pregunta, allò que va succeir l'estiu de l'any passat va ser un miratge, aquell moment en què després de les queixes de la plataforma contra la venda il·legal i el Top Manta, els cossos de seguretat i l'Ajuntament i les institucions se liaron la manta a la cabeza, que dirien els castellans, i va haver una actuació policial de tal magnitud...
N'hi van haver dues o tres d'actuacions.
Que van fer desaparèixer el Top Manta, per allò, literalment, dels carrers.
A veure...
No va ser un miratge que no tornarà
a passar. No, tornarà a passar.
Tornarà a passar.
Tornarà a passar. Penseu que ara, perquè amb la festa d'avui de les esquadres, doncs tots estaven molt centrats en això, però ja vam estar parlant i ens reunirem amb Mossos, amb l'inspectora Gubianes i el sotsinspector d'aquí, el Jordi Martín, junt amb l'inspector Rafael Pino de policia, per fer un treball conjunt de cara a l'estiu. Això continuarà. I aquests moments puntuals doncs, de què es fan aquestes requises, també sense dir ningú dia ni hora ni espai, doncs tornarem a fer-ho. Sí. Creiem que és important. Aquests cops d'efecte creiem que són molt importants, molt. I després també és cert que ara hem vist que a part de l'estació també venen amb bus i bé, doncs ara també ens posarem amb aquesta banda. Aquesta...
És a dir, a més de venir en tren també venen amb autobús?
Sí, es van segons... però bueno, es van bellugant i si veiem, deuen pensar si aquí hi ha molta pressió i allà no... doncs ho tirarem endavant també per aquesta banda.
Ens quedem de moment amb aquest titular que continua refermant la regidora.
Sí,
aquells
continuo
que diguin
refermant.
Que acabaran amb el Top Manta no diran la veritat.
Ho deia convençuda ja,
Per
ho deia convençuda,
a
però després d'aquesta jornada, penseu
encara
que encara estic més convençuda.
Que acabar amb el Top Manta...
És molt difícil, molt.
Es pot dir el mateix titular pel que fa a aquesta qüestió tan delicada que ha merescut molt de debat els darrers mesos de la convivència nocturna entre veïns Joan Tarrida, Bonaire, Primer de Maig i els negocis de la nit? Quan teníem Lluís Mercè fa dos dies ens deia obertament en algun moment de la conversa que l'Ajuntament hagués pogut obrar amb una mica més de mà dura a l'hora de tancar determinats locals i no ho ha fet.
Bé, això es poden dir moltes coses, no?
Jo ho
però
dic,
esclar,
el que escoltem...
Jo crec que no és de dir tajante, això es tanca i això es tanca. A veure, nosaltres des de policia mateix s'han aixecat actes en diferents bars, en diferents discoteques i realment que sapigueu que una vegada aquest recull s'envia a la Generalitat qui té la potestat per sancionar i hi ha hagut diversos locals que s'han sancionat i han pagat la seva sanció. Saps? O sigui, a veure, quan un ho tanca o quan una administració ho tanca, suposo que els raonaments són uns i quan es fa una sanció, doncs són uns altres.
Està clar.
Per tant, jo no sé si un dia arribarà que algun d'aquests sancionats, si acumulen molt, doncs se'ls hi tanqui. Això és potestat
us ho pregunto per
del
si
departament que li correspon a la Generalitat.
Si d'alguna manera Aquesta capacitat la podia assumir l'Ajuntament, la va assumir la Generalitat perquè és competència de la Generalitat, l'Ajuntament li va cedir aquesta competència a la Generalitat perquè actuï la Generalitat.
Sí. Jo és que això ja m'ho vaig trobar, però és així. Hi va haver un moment que l'Ajuntament va cedir la Generalitat...
D'acord, us ho preguntem perquè de la mateixa manera que la regidora diu que accions com la que es poden emprendre contra el top manta poden resultar molt beneficioses, accions amb aquesta contundència de dir, doncs, desembarquem, fem això, i això d'alguna manera també permet que públicament hi hagi una sensació de dir, no, estem pendents.
Normalment, sí. Normalment, aquestes accions dintre de discoteques o de bars, o això normalment ho fan els ARRO, de Mossos d'Esquadra.
No, però tancar un establiment, suposo que els ARRO no cal que vinguin per tancar un establiment, no?
Bueno, però vull dir que si fan inspeccions... No, també entra la policia.
M'enteneu?
Però vull dir que quan és una cosa molt contundent,
saps? Sí,
sí,
però ho dic perquè quan es va tancar l'Ateneu no van venir els ARROs.
Ah, no, home, no.
Això no va fer falta.
Però l'Ateneu es va tancar per una sèrie...
Us ho pregunto, per si de la mateixa...
De denúncies,
d'acord,
d'actes que es van haver d'aixecar i que van anar... al Departament d'Espectacles i tal de la Generalitat, i aleshores...
Us ho pregunto per si, en aquell cas, de tancament, i no qüestionant en absolut res els motius,
no.
Si hi havia motius, òbviament, es va tancar.
No, jo no qüestiono res, igual per mi, igual són uns que els altres,
ni nosaltres a l'hora de preguntar.
I a l'hora de fer la feina, els policies
però
igual.
Però si l'oient es pot plantejar de dir, home, si l'Ateneu es va arribar a tancar, vols dir que amb tot l'aldarull que els veïns han exposat sobre el que es viu al carrer Bonaire, Joan Tarrida, etc, etc, no hi ha hagut possibilitat d'obrar, diguem-ne, amb una contundència i dir, doncs mira, aquest local tancat perquè cada setmana, setmana rere setmana, hi ha queixes veïnals, etc, etc. I això, vaja, almenys pel que constatem, no ha passat.
Però clar, però nosaltres no som qui decidim o qui pren la decisió, vaja, de dir aquest local d'on s'ha de tancar. No, t'ho estic dient. Nosaltres l'únic que fem és rebre, una vegada aquestes actes s'envien a la Generalitat, perquè són allà on s'han de tramitar, la Generalitat et diu, s'ha de fer això, i s'ha de fer això. Però, per exemple, dintre d'aquestes actes que en molts locals es fan, hi ha més reincidents o no tan reincidents. I si, per exemple, hi ha coses que s'han de modificar... perquè doncs, l'estructura de l'entrada no està bé i necessita les dues portes i
però tal. És a dir, la inspecció dels locals correspon a l'Ajuntament.
Sí, clar.
I correspon a l'Ajuntament,
sí.
Diguem-ne, analitzar si vulneren determinades ordenances o
sí,
determinades
sí,
coses.
Sí, aquesta és la primera, perquè som qui donem mal permís.
És a dir, quan algú, per exemple, planteja que hi ha algun local més o menys al centre del poble que obre a la 1 de la matinada i tanca a les 7 del matí...
Tenen un permís de l'Ajuntament.
Tenen
un permís de l'Ajuntament. Clar, és que aquí es barregen moltes coses.
És que us ho pregunto per si algú aleshores li pot dir a la regidora, home, vosaltres creieu que podeu donar un permís a un local perquè obri la 1 de la matinada i tanqui
a
les 7? Pregunto.
A veure, l'Ajuntament, el Departament d'Activitats, és qui dona els permisos per obrir els establiments amb l'horari que tinguin.
Però, òbviament, la regulació de les activitats correspon a l'Ajuntament, no?
Sí, evidentment. Si, per exemple...
És a l'Ajuntament a qui li correspon dir si aquesta...
Aquest cas que tu dius,
sí.
Doncs, bueno, està permès obrir a les 10 de la nit i tancar a les 6 del matí, mentre no es derogui aquest permís, aquestes persones poden fer ús del seu treball, de la
sí.
seva...
Però enteneu que l'oient pot pensar, home, l'Ajuntament té la responsabilitat
sí,
d'aprovar
sí, sí.
una normativa d'activitats que permeti
sí.
que hi hagi un establiment que a les 6 del matí encara tingui obert des de les 10 de la nit.
Jo si ara em dius això, jo crec que...
Us dic com un exemple sí. de
jo,
si,
jo,
d'entre
la
tota
nostra,
aquesta casuística...
La nostra sí. visió, com a portaveu de Sitges Grup Independent, què pensem? Doncs que s'ha de fer un pla d'usos.
Un nou reglament?
Un nou reglament de pla d'usos adequat a l'actualitat que tenim.
A la realitat que es viu hores d'ara.
Que jo crec que en aquest moment queda com desfasat. No? Igual pensem de les terrasses. Que no vull dir que no tindran terrasses. Vull dir posar ordre amb les terrasses. I aquesta ordenança de terrasses doncs s'ha d'estudiar acuradament i s'ha de fer el possible perquè convisquin els empresaris, les persones que gaudeixin d'aquella terrassa la resta de gent del municipi, ciutadà o visitants que hi hagin.
Que l'empresari es pugui guanyar la vida.
Exacte.
Que els visitants puguin tenir un lloc on aprendre alguna cosa i que les persones que tenen domicili i casa, Sitges, puguin dormir.
Puguin dormir, puguin passar pel carrer, etcètera, etcètera.
Això és tan difícil com acabar amb el Top Manta? Conciliar aquestes tres, no?
No. Jo crec que això és més fàcil. Parlant amb empresaris del sector, perquè jo crec que sempre s'ha de fer un treball amb l'empresari al costat, que és el que viu el dia a dia i el que pateix aquestes coses, també, perquè no ens enganyem, que ho pateix. I crec que es pot arribar a tenir un nou document que ens permeti estar tranquils per tothom.
Vinya Lluís, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tornarem a retrobar Vinya Lluís ja en campanya electoral. Tornem en 5 minuts.
Gràcies per la invitació.